Alemany.
Bon migdia i bon any nou, són les 12. La nit de Cap d'Any deixa 35 persones detingudes, segons els Mossos. És l'última hora d'un balanç d'una celebració en general tranquil·la, segons el cos. D'aquestes detencions, 12 s'han produït per delictes de violència de gènere, 11 per delictes contra el patrimoni, una per delicte de lesions, una altra per un delicte contra la llibertat sexual i 10 més per altres fets no especificats pel cos. Pel que fa a les carreteres, en el miler de proves d'alcoholèmia que s'han fet aquesta matinada, 51 conductors han estat denunciats per via administrativa i 24 per la penal. Això ja és més de la trentena de sancions que deia aquest matí al Món RAC1 el director general del cos, Pere Ferrer, en un primer balanç que qualificava de xifres semblants a les d'anys anteriors, però demanava no normalitzar-les.
Han fet aproximadament un miler de lectures d'alcoholèmia i hi ha hagut 29 lectures positives, algunes d'elles de penal, algunes d'elles en l'àmbit administratiu. No puc donar per normal 29 lectures d'alcoholèmia positives i algunes d'elles penal.
Totalment.
Perquè després, malauradament, hem de lamentar accidents doncs, els que tots ens en lamentem i llavors ja és massa tard, no? Però, diguem, no sobresurt, podem dir-ho així, de xifres o de supòsits anteriors o equivalents.
Encara parlant dels Mossos, un cotxe patrulla ha bolcat aquesta matinada al centre de Barcelona, deixant dos agents ferits, un d'ells amb una fractura lumbar. L'incident, segons ha dit Ferrer al Món RAC1, ha tingut lloc mentre feien un servei després d'un xoc lateral amb un taxi.
Els agents han quedat a dintre, han pogut sortir, però estan sent atesos en aquest moment a l'Hospital Clínic, un d'ells encara està al box i, per tant, no tinc més informació.
D'acord.
Però és un accident aparatós. És un accident aparatós i el cotxe que l'han bolcat anava a un servei.
Això, mentre l'Avinguda Maria Cristina, que ha plegat 120.000 persones per celebrar l'entrada del nou any, no hi ha hagut incidents remarcables. Tampoc a les carreteres s'ha de lamentar cap víctima mortal de matinada. I a tot el país, fins a les 9 del matí, s'han fet gairebé 6.000 trucades al telèfon d'emergència 112, principalment per molèsties per soroll i també per algunes baralles. Són un miler d'avisos més que l'anterior nit de Cap d'Any. I en plana internacional, el Japó manté aquesta hora l'alerta per tsunami a la costa occidental, això després del terratrèmol de magnitud 7,6 registrat quan passaven 10 minuts de les 8 del matí hora catalana, és a dir, cap a les 4 de la tarda al país nipó. Pocs minuts després s'ha produït una altra rèplica destacada de 6,2 i l'han succeït diverses més. Què en sabem, Abel Caral?
Doncs que les rèpliques s'han d'anar succeint, ja anem tenint de magnitud 4 i escaig, 4,9, 5,2 i de fet també ja hem tingut ja tsunamis, arribada de donades des de pocs centímetres fins a 1,20 m a la zona de la península de Noto, a la prefectura d'Ishikawa, al centre de l'illa d'aquesta illa de Hushang, de l'illa més gran del país. És la zona que ha d'estar més afectada i que és més vulnerable, però de fet a tota la costa occidental del Japó hi ha avís per tsunami des de 1 m fins a 5 m a la zona més afectada. Insistim, ja s'han produït pocs minuts després del terratrèmol i encara fa una estona estaven arribant onades impactant aquesta zona del litoral oest del Japó, que és el contrari al del Japó del 2011, quan també va haver-hi doncs, aquells impactes tan importants.
I en marxa a aquesta hora el tradicional concert d'any nou de l'Orquestra Filarmònica de Viena. Ha començat a 11:45 del migdia i s'allargarà fins gairebé les 2 de la tarda. Aquest matí el Món RAC1 ha analitzat el secret de l'èxit amb el músic i col·laborador del programa Arnau Tordera en un espai que es pot recuperar a la carta al web de RAC1.cat. En esports, d'aquí a menys de 2 hores arrencarà, com és tradicional, el primer dia de l'any, la prova dels salts d'esquí dels 4 trampolins a Garmisch-Partenkirchen, Alemanya. L'austríac Stefan Kraft, líder de la Copa del Món de salts d'esquí nòrdic, és el principal favorit d'aquesta prova, que començarà a les 2 del migdia. En tennis, l'equip espanyol ha quedat eliminat de la United Cup després del duel amb Polònia. Alejandro Davidovic ha vençut el seu partit contra Hurkacz, Sara Sorribas ha caigut davant Swiatek i al partit de dobles la balança s'ha decantat pels polonesos. Al torneig de Brisbane, comencen a definir-se alguns emparellaments de vuitens de final. A les últimes hores s'hi han classificat Holger Rune i Roman Safiulin. Per la seva banda, Rafa Nadal debutarà demà al quadre individual contra l'austríac Dominic Thiem. I aquesta matinada s'han disputat diversos partits de l'NBA amb els resultats de Spurs 101, Celtics 134, Phoenix Suns 112, Orlando Magic 107 i Oklahoma Thunder 124, Brooklyn Nets 108. I acabem amb el temps, els núvols van marxant i les properes hores es presenten assolellades. Tot i així, l'ambient serà força fred a la majoria de comarques i només ens acostarem o arribarem als 15 graus a la costa i al prelitoral. Demà l'ambient serà més suau al Pirineu, a les comarques de Tarragona i Girona i a la costa i al prelitoral de les de Barcelona. Això és tot per ara, més notícies a les 2.
Per
presidente Sánchez. Buen día, muchas gracias.
Buenos días, gracias.
¿Cómo está?
Bien, bueno, recién llegado aquí a Barcelona. Me he tenido que levantar pronto en Madrid, pero es un placer estar aquí con usted y con sus oyentes.
La voluntad del presidente del gobierno es reunirse con Carles Puigdemont después de aprobarse la ley de amnistía.
Lo lógico es que sea después de la ley de amnistía, tanto con Carles Puigdemont como con Oriol Junqueras.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté, on passen les coses. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. El diumenge 31 de desembre és l'hora de fer balanç. A les 3 de la tarda, el resum informatiu de l'any. Dues hores per explicar el 2023 en un programa de la redacció d'informatius de RAC1.
Aquest 2023 ha plogut molt poc al país.
En defensa de la convivència entre espanyols, defiendo hoy la...
I de 5 a 7 de la tarda, el resum esportiu de l'any. La crònica de 12 mesos de la redacció d'Esports.
Campions, 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 campions!
El diumenge 31 li posem enllaç a l'any amb els resums informatiu i d'Esports. Els podreu tornar a escoltar tots dos el dia 1 de gener. Per Cap d'Any posem el 2023 sota la lupa.
RAC 1. Tots som 1.
Punt d'inflexió. Dit en matemàtiques, el canvi de curvatura convexa a còncava o viceversa. Pels que som de lletres, canvi de tendència. El punt que altera el sentit de les coses. El moment que s'emporta per davant el que fins ara anava bé i que fa que el que fins ara anava bé faci un gir cap a l'abisme. En definitiva, l'instant que capgira el present i defineix el futur. I això explica molt bé com ha estat el 2023. Perquè ha estat l'any del primer títol del Barça en l'era post-Messi, l'any de la primera Lliga en 4 anys... o l'any que per fi l'equip ha superat una fase de grups de la Champions i torna a estar als vuitens de final 3 anys després. Segons Xavi, a mig camí de tornar a ser grans a Europa. L'any que el Barça ha hagut de marxar a Montjuïc mentre es reconstrueix el Camp Nou. L'any que s'ha tancat un cicle amb l'adeu de Sergio Busquets i Jordi Alba i en què hem descobert una fornada de joves amb molt de futur com Lamine Yamal o Fermín López. L'any que el Girona ha canviat de paradigma i ha sorprès el món sencer somiant amb un futur brillant. L'any que l'Espanyol ha obert una ferida amb un nou descens que està per veure si serà a temps de cicatritzar el mes de juny. També l'any que Pep Guardiola ha aixecat la primera Champions amb el City i l'any que el Barça femení ha aixecat la segona de la seva història. I l'any de Rubiales, que marcarà un abans i un després. I el de Negreira... el de l'adeu de Saras i Mirotić i el dels canvis abruptes a les seccions, el del canvi d'equip de Marc Márquez i el que ha establert dos duels que prometen emocions fortes d'ara en endavant, Alcaraz Djokovic i Pogacar Vingegaard. Quan d'aquí uns anys pensem en el 2023, haurem de recordar-lo com un punt, d'inici o de final, però sense dubte d'inflexió.
...2023, un any d'inflexió. El resum esportiu de l'any amb Oriol Jové i la redacció d'Esports de RAC 1.
L'any comença amb una alegria pel Barça. El 15 de gener, i amb el cel de Riad com a testimoni, el Barça es proclama campió de la Supercopa d'Espanya.
És la possibilitat d'acabar amb mesos i mesos i mesos de sequera pel Barça, des de l'abril del 21, que el Futbol Club Barcelona no aixeca ni una punyetera copa. Per tant, jo crec que...
Pedri que activa Lewandowski, Lewandowski que la posa per Gavi, el control, la rematada, gol! De Jong des del terra per Gavi. Gavi no està en fora de joc. Entra a l'àrea Gavi, continua Gavi, la centrada, la rematada de Lewandowski. Gol! Gol! Gavi, Gavi a l'interior de l'àrea, la rematada, la centrada per Pedri. Gol! Gol! Atenció aquest marcador. Real Madrid 0, Barça 3. Sintonia de RAC1, el Barça campió de la Supercopa d'Espanya.
Vinya dels futbolistes del Barça que voten, que salten, que criden, que s'abracen, i alguns d'ells és el seu primer títol a la carrera, per exemple, per Gavi o per Valde, herois avui.
Sergio, ben amunt, ben amunt, ben amunt! Ben amunt, Sergio, ben amunt! Que el Barça torna a ser campió! Per fi, Sergio Busquets ha pogut aixecar una copa. Ben amunt!
Els últims anys les hem vist de tots colors, situació econòmica difícil, la marxa del Leo també ha sigut molt, molt important, i molt difícil de pair, i crec que estem creant un equip que espero que sigui el primer títol de molts, no? I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear.
Amb la injecció d'adrenalina que suposa guanyar la Supercopa, el Barça també amplia l'avantatge al capdavant de la Lliga. Després de 4 anys, vol tornar a ser campió. Quan comença l'any, està empatat a punts amb el Madrid, però encadena 7 victòries consecutives i a mitjans de febrer, l'escletxa amb els blancs ja és de 8.
Pedri aguanta, Pedri supera 3 homes amb una finta, entre l'àrea, la dona per Gavi, Gavi amb Dembélé, la rematada, gol!
Gol!
Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Barça 1, Getafe 0, ha marcat Pedri, ha assistit Rafinha. Xiula al final el senyor Muñiz Ruiz, al final del partit a Montilivi, a la sintonia de RAC1. Victòria molt, 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 molt important del Barça de Xavi, molt treballada, molt patida. Valde entra a l'àrea, a veure Valde, la centrada de Valde, Rafinha, gol, gol, gol!
Gol!
Gol del Barça, minut 20 de la segona part, gol del Barça, gol de Rafinha, Betis 0, Barça 1. A veure, De Jong amb Alba a l'interior de l'àrea, la centrada, la rematada, gol,
gol!
Que va sense cadena, Barça 3, Sevilla 0. Teva meva, Pedri, Lewandowski, Pedri, gol. Gol del Barça, gol de Pedri, assistència d'en Robert. Villarreal 0, Barça 1.
Queda un mundo, però contento porque estamos en una racha muy buena.
Sergio Roberto la pone para Lewandowski, el control de Lewandowski, la remata de gol. Barça 2,
Cádiz 0. En els 4 primers mesos de l'any, el Barça només encaixa una derrota a la Lliga, per 1-0 al camp de l'Almeria, però de seguida es refà. Les victòries per la mínima contra el València i l'Atlètic de Bilbao. I arriba el clàssic del Camp Nou. És el 19 de març i el Barça pot donar l'estocada definitiva als blancs.
Home, en cas de guanyar seria un cop a la taula, no? Serien 12 punts a falta de 12 partits.
Guanyant avui tindrà ja un bon tros de lliga a la butxaca.
Aquest és molt important, Sergi! aquest és molt important, Sergi!
Rodrigo la posa per Carvajal, la centrada de Carvajal, la rematada i el gol.
Que hi ha fora de joc d'Asensio.
Fora de joc! Fora de joc! Gol anul·lat! Gol anul·lat al Camp Nou, que se celebra, evidentment, a la Valde, la rematada. Ara mateix és el líder indiscutible de la primera divisió de la Lliga Masculina de Futbol amb 12 punts més que el Real Madrid. Insisteixo, avui amb aquesta victòria agònica amb gol de Kessié té mitja lliga al sac.
I crec que estem fent una lliga extraordinària.
Amb 12 punts, el Barça enceta el mes d'abril golejant el camp de l'Elx, però es deixa 2-0 al Camp Nou contra el Girona i també al Coliseu amb Alfonso Pérez. I a partir d'aquí, una de freda i una de calenta. El dia de Sant Jordi aconsegueix 3 punts molt importants contra l'Atlètic de Madrid, però una setmana després cau a Vallecas. Tot i així, manté l'avantatge perquè el Madrid tampoc no fa els deures. I encara el mes de maig, amb el títol entre cella i cella.
La centrada de Rafinha és boníssima, la rematada, gol! La centrada de Lewandowski cap enrere per De Jong, De Jong amb el cap, Alba!
Gol del Barça! Gol del Barça! Excel·lent sortida des de la banqueta de Jordi Alba, que acaba de fer un gol que costa al Barça el campionat de Lliga.
Les victòries contra el Betis i contra l'Osasuna fan que el Barça tingui la primera oportunitat de ser campió el 14 de maig, a la jornada 34, i per primera vegada amb la possibilitat d'aixecar el títol al camp de l'Espanyol.
Jo vull guanyar aquesta lliga, em fa molta il·lusió, crec que el club ho necessita, ho necessitem nosaltres com a equip, quan abans millor, i si quadra doncs a Cornellà, però és que no podem triar.
3 punts que convertirien el Barça de manera matemàtica en campió de la Lliga Espanyola, tot a punt perquè comenci el derbi. Valde encara la seva parella de ball, entra a l'àrea Valde, guanya la línia de fons, Valde la central, la rematada i gol, 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 de la fena, de la fena, de la fena polonesa. Xiula el senyor de Burgos Bengoetxea, final del partit, el Barça campió de Lliga, campions, 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 campions. Ha costat, però finalment el Barça ja és de manera matemàtica i oficial campió de la Lliga Espanyola Masculina de Futbol. El Barça que torna a ser campió 4 anys després, sí, sí, 4 anys de sequera s'han acabat avui a Cornellà al Prat, i aquesta lliga és una lliga molt merescuda, molt treballada, molt competida, en alguns moments patida, però sobretot liderada amb mà de ferro per la plantilla de Xavi Hernández. Aquest títol, tenint en compte d'on venia el club, tenint en compte d'on venia l'equip, s'ha de considerar un èxit rotund, indiscutible, espectacular, i s'ha de celebrar com toca. Per alguns serà la lliga de l'1-0, per altres serà la primera lliga després de l'adeu de Messi. Potser pels més optimistes és simplement la lliga entre Messi i Messi, o l'última lliga de Sergio Busquets, la primera lliga de Xavi com a entrenador i de tants i tants futbolistes d'aquesta plantilla. En tot cas, segur que és una lliga que passa a la història, perquè per primera vegada el Barça la guanya al camp del màxim rival de la ciutat de Barcelona, al camp de l'Espanyol. En tot cas, tant de bo que sigui la primera lliga
d'una nova era guanyadora del Futbol Club Barcelona, que pot dir-li al món del futbol clar i català: som campions!
Criden a crits de campions, campions, amb una pinya els jugadors del Barça al cercle central de Cornellà, una rotllana immensa en la que s'afegeixen ara a tots els membres de l'estaf tècnic, també Xavi, tots.
Alguns aficionats de l'Espanyol a la gespa perseguint els futbolistes del Barça, que abandonen ràpidament a l'estadi cap a vestidors. Està saltant molta gent de l'Espanyol d'un dels gols, concretament el de la grada Canito i del de la jugada.
3-4 anys sense guanyar gairebé títols, i jo crec que hem fet un canvi de mentalitat, un canvi de xip, que el club ha treballat molt bé.
I l'objectiu era guanyar títols, no? I al final ho hem aconseguit, i crec que molt solvents, una lliga guanyada a falta de 4 jornades, a 14 punts del Madrid, a 16 de l'Atlètic de Madrid, significa que hem sigut molt millors que el contrari, molt millors, i és un mèrit absolutament de l'equip, i s'ha de celebrar.
Els jugadors ho estan celebrant, l'afició han pujat en un primer pis de la ciutat esportiva i ho estan celebrant amb aquesta samarreta commemorativa. Arnau Ten estira la seva samarreta per regalar-la a l'afició i ara s'està plegant tothom aquí a sota, hi ha els jugadors per celebrar aquest títol de Lliga. Acaba d'arribar tot just fa uns minuts.
Festa a la ciutat esportiva i a Canaletes, i l'endemà els carrers de Barcelona s'omplen en una rua per celebrar el títol, juntament també amb el de l'equip femení. El Barça torna a celebrar una Lliga, la primera en 4 anys, la del Pichichi de Lewandowski amb 23 gols, o la del Zamora de Ter Stegen, que iguala el rècord de Paco Liaño amb 26 partits deixant la porteria a 0. I sí, la Lliga dels 11-0, però al cap i a la fi, la Lliga. La Lliga que per 27a vegada a la història torna a ser blaugrana.
Veiem ara moltíssima gent, s'encén una bengala a l'autocar del Barça que surge del recinte del Camp Nou per agafar Arístides Mañol. I la veritat és que hi ha centenars i centenars de persones aquí envoltant ara mateix l'autocar. El gir pot ser una mica complicat. Ara veiem com el cordó policial va allunyant la gent, fent una mica d'espai. L'ambient és molt festiu, veiem moltes famílies, molts nens, moltes nens.
La rua l'altre dia, que va ser extraordinària, extraordinària, veus que la gent tenia aquesta necessitat de celebrar coses, no? Després del Covid i d'anys sense un títol important, doncs l'altre dia vam veure una rua extraordinària, no? Demà al Camp Nou ens entreguen la copa.
Una setmana després, el Barça rep i aixeca el títol finalment al cel de les Corts. Contra la Real Societat i en el primer partit a casa després de ser campió, el capità Sergio Busquets torna a entregar un trofeu a l'afició.
Vinga, Sergio, vinga, Sergio, vinga, Sergio. Ja té la copa, ben amunt, Sergio, ben amunt, ben amunt! Ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, Sergio, que el Barça és campió de Lliga! 4 anys després, el Barça torna a ser el campió de la Lliga.
Vosaltres, això no seria el mateix. L'afició, heu estat espectacular tota la temporada. Els que esteu avui aquí, els que estan a casa, els de l'altre dia a la rua, era la gallina de piel. Moltes gràcies. Visca el Barça!
El Barça aixeca la Supercopa i la Lliga, però el Madrid li guanya la partida a la Copa. I a Europa, un any més, una decebedora fase de grups de la Champions fa que l'equip caigui al pou de l'Europa League. I allà, el Manchester United elimina els blaugranes a les primeres de canvi.
La passada és un regal per Sancho, Sancho amb Bruno, Bruno Fred, la rematada i el gol. Xiula el senyor Turpin al final del partit a Old Trafford i a la sintonia de RAC1. Manchester United 2, Barça 1. El Barça eliminat de l'Europa.
L'absència d'un Barça fort a Europa ha fet que molts culers hagin celebrat en aquest 2023 la Champions del Pep.
justícia a l'esquena de l'arc, que els corona com a campions per primera vegada a la història. Al davant d'aquest arc hi ha un podi que ho aguanta tot, hi ha 22 jugadors o 25 vestits amb pantalons blancs, samarreta blau cel i amb un escut on hi diu Manchester City.
Pep Guardiola, bona nit i felicitats.
Moltes gràcies.
Què sents? Tens els micròfons de RAC1 per explicar-li a Catalunya què sents?
Molt bé, contents. Això, guanyar la Champions, que fa tants anys és el torneig que ens faltava. M'ha recordat molt la final que vam guanyar el 92. Quants equips per perdre la Champions destrossen projectes d'aquesta competició, a canviar entrenadors cada dos per tres, i a mi m'han aguantat. A un altre club m'haguessin fotut fora.
Quin missatge envies a la gent del Barça, que avui està tan contenta com si el Barça hagués guanyat la Champions?
Jo sé que van estar molt contents quan vam eliminar el Madrid. A tots els que m'estimen, doncs, que va per ells, que segueixo molt el Barça, que tornarà a ser qui és.
El capità del Manchester City, que aixeca l'orelluda i el triplet, Ilkay Gundogan, és el reforç més il·lusionant de l'estiu del Barça. L'acompanyen Íñigo Martínez, que com l'internacional alemany arriba gratis de l'Atlètic de Bilbao, i Oriol Romeu, un indiscutible per Michel al Girona. En sentit contrari, la marxa més significativa de l'estiu, a banda de les de Busquets i Jordi Alba, és la de Dembélé. Després de 6 temporades, els milions del PSG sedueixen al francès. Tot plegat en un altre mercat frenètic als despatxos i condicionat per una economia raquítica. Fins l'últim minut, no es tanca amb la sessió dels Joaos.
Hi ha notícies i informacions que acaben de passar fa només un minut.
Ja és oficial la cessió de Joao Félix sense opció de compra fins a final del que fa a Cancelo. Pel que sabem, a RAC1, tant Barça com Manchester City ja han signat tota la documentació oficial. La sortida d'Eric Garcia, que marxa cedit al Girona, era condició indispensable perquè el City acceptés l'operació de Cancelo. Mentrestant, Abde està pendent del seu traspàs. El gran focus a resoldre ara mateix. La seva sortida és necessària per poder completar les arribades i les inscripcions.
L'Anglès i Ansu out, marxen cedits. De fet, Ansu ja és a Brighton.
Sí, tancat el mercat de fitxatges, això.
Fa poc més de 10 minuts, Mateu Alemany es desvincula definitivament del club i serà Deco l'exjugador qui quedarà al comandament de la direcció esportiva blanca.
En primer lloc, donar la benvinguda als nous fitxatges i desitjar-li el millor en aquesta nova temporada, que tenim la mateixa il·lusió que la temporada passada. I l'objectiu no canvia, segueix sent el de guanyar títols, guanyar tots els títols aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal.
La Lliga comença amb un empat al camp del Getafe i posteriorment amb una victòria contra el Cádiz per 2-0 en el primer partit oficial a Montjuïc.
Gundogan la filtra, la pilota per Pedri, la rematada.
Però Pedri, precisament, dona la primera mala notícia de la temporada.
Pedri s'ha tornat a lesionar.
El recte anterior de la cuixa dreta ha estat durant l'entrenament.
I després del Canari, Xavi també perd de lloc.
Baixa, sí, sensible, molt important per nosaltres, un futbolista fonamental, no? per com juguem i per com està des de la temporada passada, no? Que estava en un nivell excepcional, diria jo.
Tot i així, l'equip va guanyant, encadena 5 victòries seguides contra el Villarreal, l'Osasuna, el Betis amb golejada i el Celta amb remuntada en l'últim sospir. Després, encadena 2 empats a 2 als camps del Mallorca i del Granada i a casa supera per la mínima el Sevilla i l'Atlètic de Bilbao, fins que arriba el clàssic del 28 d'octubre a Montjuïc.
Al final del partit, a l'estadi olímpic, Lluís Companys, a la sintonia de RAC1, Barça 1, Real Madrid 2, derrota dolorosa del Barça, que ha fet una primera part on ha estat molt millor que el Madrid, s'ha anat al descans 1-0.
És una llàstima, perquè jo crec que aquest 1-2 és un càstig excessiu.
Hem crescut molt més, però bé, així és el futbol, quan no ets efectiu i perdones, i sobretot davant del Madrid, doncs passen aquestes coses.
primera derrota de la temporada, que arriba després d'11 jornades, deixa l'equip enfonsat. Una setmana després, fa un molt mal partit al camp de la Reial Societat, que tot i les males sensacions, acaba guanyant in extremis.
Esperança i a Lliga, el Barça que ha fet un partit calamitós, el Barça que ha naufragat a Anoeta, el Barça...
Portàvem ressaca del Clàssic, crec que ens ha afectat molt més del que jo pensava com a entrenador, els jugadors encara estaven afectats i els primers, per exemple, 20-25 minuts són inacceptables per nosaltres.
El Barça continua sense funcionar i al cap de 3 dies perd el camp del Shakhtar. Al cap de setmana, en el partit contra l'Alavés, l'equip guanya, però remuntant i a contracorrent i continua deixant molts dubtes. Xavi busca culpables.
La premsa, que és molt crítica, crec que exagerada, crec que això afecta els jugadors i per això no juguem tan tranquils com jugàvem.
Descans els he dit, que tranquils, que el rum-rum, que l'entorn, que jugueu a futbol. Jugueu tensos i tranquil·litat. Si aquí no se comen a nadie, si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, esto les he dicho, es culpa nuestra, no me está claro, solo faltaría, pero que el equipo, sobre todo los jóvenes, sienten una tensión que hace un mes no estaba, ¿no?
Les males sensacions que transmet l'equip deixen el tècnic de Terrassa en la posició més dèbil des que vam tomar la banqueta blaugrana, fins al punt que Deco ha desvair els dubtes sobre la seva confiança en una entrevista al Tu Diràs.
Ha sido capaz de coger un proyecto difícil en su momento, o sea, la confianza es 100%, ¿no? 200.
Però llavors arriba la pitjor de les notícies. Gavi es trenca el lligament del genoll en un partit intranscendent amb la selecció espanyola. El cor en potes diu adeu a la temporada.
És una desgràcia, crec que és un jugador insubstituïble.
El Barça no té sort amb les lesions i la tensió creix perquè l'equip continua sense transmetre bones sensacions i, a més, es va deixant punts pel camí.
Xiula el senyor Munera Montero al final del partit a Vallecas i a la sintonia de RAC1. Rayo 1, Barça 1. El Barça que deixa escapar 2 punts més.
Hay que dar más, tenemos que dar más. Si queremos ganar la Liga, si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que dar más. Es una evidencia.
Fins que el Barça aconsegueix una victòria balsàmica contra l'Atlètic de Madrid.
A la dreta per Koundé, Koundé amb Rafinha, Rafinha amb espai entre línies, avança metre Rafinha, hi ha molt espai, continua Rafinha, Rafinha amb Joao Félix, Joao Félix entra a l'àrea, el xuta Joao Félix,
quizá el mejor partido de la temporada, ¿no? Completo, diría yo.
Però el partit contra el Girona ho torna a esberlar tot.
Derrota dura, que jo crec que tornarà a generar dubtes en l'entorn del Barça sobre fins a on pot arribar l'equip aquesta temporada.
3 dies després, el Barça fa el ridícul a Anvers i el cap de setmana arrenca un punt escarrancit a Mestalla. En l'últim partit de l'any és Sergi Roberto qui ha d'evitar l'hecatombe total contra l'Almeria.
Lewandowski lluny de la porteria encara la penja per Sergi Roberto, el control entre l'any ha rematat el gol! Sergi determinant Roberto! Sergi providencial Roberto!
La Lliga del Barça està sent decebedora i també està lluny de fer un bon paper a Europa, on segueix la mateixa tendència, de més a menys. Això sí, per primera vegada en 3 anys, l'equip ha superat la fase de grups de la Champions i s'ha classificat pels 8ens de final.
Pienso que estamos en la mitad del camino al éxito total, ¿no? Que sería volver a recuperar un Barça grande, sobre todo en Europa.
Senyor Petrescu, al final del partit a l'Olímpic, Lluís Companys a la sintonia de RAC1, debut positiu a la Champions per l'equip de Xavi, Barça 5, Anvers. Puto gol, la filtra per Ferran Torres, l'has de fer, la rematada, gol, gol, gol! Xalada a la defensa i a la porteria del Porto, i gol!
Barça 2, Shakhtar de Donetsk 1. La bona notícia, la victòria del Barça. La mala notícia, que les sensacions a la segona part no són gens bones. Final del partit a Hamburg i a la sintonia de RAC1. El Barça només necessitava un empat per ser matemàticament als vuitens de final de la Lliga de Campions. Al final del partit, Shakhtar de Donetsk 1, Barça 0.
Hem de fer un reset, perquè no hi ha res perdut, és una evidència, però no ens sentim còmodes, en el joc.
Cancelo entre l'àrea, la centrada, João Félix, gol! Gol! Final. Molta atenció a aquest marcador perquè portarà cua. Anvers 3, Barça 2.
Ara, avui, el barcelonisme el que hauria d'estar fent és celebrar la primera plaça del grup i dir, què? Hòstia, el PSG no, i l'Inter, i vinga, i amunt, i avall, jo vull una eliminatòria dura, i jo vull el Copenhagen.
Quina alegria és la que tens ara? Cap ni una? Ets primer de grup, però la sensació que tens és horrorosa. És negativa, és d'inquietud, és de preocupació.
Malgrat això, el 2024 el Barça tornarà a jugar uns vuitens de final. Ho farà al febrer i contra el Nàpols, i amb la necessitat de capgirar les sensacions amb les quals ha tancat el 2023. Un 2023 que el club blaugrana acaba amb l'arribada d'un davanter brasiler que està cridat a ser un dels millors en el futur.
Víctor Hockey.
Un sueño que he hecho realidad ahora.
Sí, nos da esperanza, es un gran fichaje, creo que nos puede aportar muchísimo, ¿no? Que se adapte lo más rápido posible y le vamos a ayudar a todo ello.
Un any d'inflexió.
Un dels punts d'inflexió més grans d'aquest any pel Barça ha estat el canvi generacional. El 2023 hem descobert una fornada de joves cridada a dominar el món del futbol d'ara en endavant.
Estem construint una nova etapa que espero que sigui esplendorosa de la història del Barça. I ho estem fent amb gent jove, amb gent de casa, amb gent doncs, que té ja present, però que té encara molt millor futur.
Marxa del terreny de joc un dels grans protagonistes sorgits de la Masia darrerament, Gavi, per donar pas a algú que amb el seu talent també tindrà molt a dir en els pròxims anys, si fem cas de Xavi. Lamine Yamal ja ha saltat al terreny de joc, tindrà els seus primers minuts i debuta amb només 15 anys amb el primer equip del Barça.
El jugador més jove de la història en debutar amb el Barça a la Lliga.
Sí, ha fulminat un rècord de precocitat que estava establert des de feia 82 anys, des de l'any 1941 fins ahir a la nit. El més jove en jugar un partit de Lliga amb el Barça havia estat Vicenç Martínez de Lama, que va debutar amb 16 anys i 9 mesos.
És un jugador diferencial, és listo, elige bien i lo más importante en el futbol, que la toma de decisió casi siempre es la correcta.
João Félix, el control no és bo, la segona, la dona per la mínima mal. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Fermín López. Gol de Fermín López, que no s'ho ha pensat, li ha arribat la pilota.
Quin golaç.
Sense pensar-s'ho, amb el xut potentíssim, embogeix el jugador del planter del Barça, revelació en aquesta gira de pretemporada.
No me esperaba salir, la verdad, porque era...
Era un clàssico i no m'esperava tampoco tener minutos.
A mi em sembla un gran jugador. Domina les dues cames, no perd pilotes, fins i tot té un contra un, té xut de fora l'àrea, té moltes condicions per ser un futbolista molts anys del Barça.
Clarividència, ordre i doncs un punt de verticalitat quan és necessari a l'equip.
Fermín, el xut! D'on has sortit, Fermín? La mare que et va arribar a parir, Fermín! De silenci que m'envolta,
podré plantar-se zones com el pas de... Compte, bon control orientat ara de Joao Félix, que la posa a l'espai per Marc Guiu, entra a l'àrea Marc Guiu, la rematada, Unai, no!
Acabava d'entrar al terreny de joc, té 17 anys, és de Sant Celoni.
Això no s'imagina, jo crec, però bueno, al final porto treballant tota la vida. Quan he controlat, he aixecat el cap, he vist el porter que sortia i l'he tirat a un costat.
He dit que en tindria una. I te'n tindràs una i la fotràs a dins. Nosaltres sempre intentem ser positius amb el jugador, donar-li confiança.
L'entrenador de tota la història del Barça que està fent debutar més joves del planter. En 105 partits que porta la banqueta, ha fet debutar 13 jugadors de la Masia.
...2023, un any d'inflexió.
Lamine Yamal, Fermín o Marc Guiu, entre d'altres, sempre recordaran aquest 2023 com un punt d'inflexió, com l'any del seu debut amb el Barça. Una generació que fa que futbolistes també molt joves com Gavi, Pedri o Balde assumeixin el rol de veterans en un equip que mira més que mai cap al futur i que deixa enrere el passat, perquè el 2023 també ha estat l'any de l'adeu definitiu de les patums que quedaven del millor Barça de la història.
Mitja, col·locats els vostres futbolistes, l'estat tècnic, el president, per rebre per última vegada a la gespa de Spotify Camp Nou dos protagonistes de la història recent del nostre club. Si us plau, rebem primer, amb un fort aplaudiment, el nostre lateral esquerre i tercer capità, amb el dorsal 18.
A tots vosaltres, per les mostres d'afecte, a tot arreu, al carrer, al Camp Nou. Ha sigut un orgull vestir aquesta samarreta. Porto 18 anys aquí i avui professionalment ha sigut el dia més feliç de la meva vida. Hoy me quiero acordar también de una persona muy especial que me fichó en el 2012 y fue Tito Milanova. Muchas gracias también a mis compañeros. Este año he tenido menos protagonismo de lo habitual, pero no menos importante. Creo que he intentado ayudar a todos mis compañeros y me siento súper orgulloso, la verdad. Muchas gracias. Y ahora me toca verlo desde la perspectiva, intentar ayudaros en todo lo que pueda. Aquí tenéis a un amigo para lo que queráis y me siento súper orgulloso de ser culé. Visca el Barça, visca Cataluña y viva
Gran capità, all the souls sing,
jugadors actuals i que m'han acompanyat en aquest viatge durant tots aquests anys, els entrenadors que he tingut, staff, treballadors, en algun moment m'han facilitat qualsevol cosa, s'han creuat amb mi en aquest viatge. També a vosaltres, afició, ha sigut un plaer poder jugar aquí. Soc soci, també aficionat. Ara marxaré, però el somni que tenia de petit s'ha complert i ha millorat amb la realitat poder estar aquí, aconseguir tants títols, sent tan important i estar al club del meu cor. Ja per últim dic que ara marxaré, però això no és un adeu, perquè estic segur que serà un fins aviat. Moltes gràcies per tot. Visca el Barça i visca Catalunya.
I al comiat de dues llegendes s'hi suma l'acceptació definitiva que el millor de tots els temps no tornarà a vestir mai més de blaugrana. Un adeu que es comença a forjar a finals del mes de març, quan el vicepresident Rafa Juste torna a obrir la caixa dels trons, la del possible retorn del 10.
He tenido y tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club, entonces... Por supuesto que me encantaría que él volviese, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Y también sí, sí. O sea, tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Tots els respectes per Aràbia Saudita, el Barça és el Barça. I és casa seva. Nosaltres al Barça podem competir amb tothom.
Una trobada entre el pare del jugador i el president que ha durat poc més de mitja hora. Un cop finalitzada, els periodistes que eren allà al domicili del president han abordat Jorge Messi i li han pogut arrencar aquestes paraules sobre el futur del seu fill i un hipotètic retorn al Barça.
Recibim a la família Messi con que vuelva Leo al Barça.
¿Te encantaría?
¿Y de qué depende entonces?
Depende de un montón de cosas, más que nada.
Pero de qué depende para que no viene. El plan de viabilidad, le dice el presidente esto, Page.
Hemos hablado el otro día, pero nada.
Pero si le gustaría venir por eso.
Que vengas.
Me encantaría.
Me encantaría regresar a Barcelona, por
supuesto. La opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Eso se puede decir, sí.
¿Confían que pueda regresar?
Sí.
Doncs, per tant, destacades aquestes paraules, dos cops ha dit li encantaria a Leo Messi el fet de tornar al Barça.
Que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugador, y la verdad que yo no quería pasar por eso.
Jo crec que el Messi volia tornar al Barça, que en el seu moment, tal com va dir el seu pare, es va plantejar que havia tingut un any molt dur a París, i el que em va dir el pare és el que volia, doncs no tenir aquesta pressió, i aquí segurament també la tindria.
Tuvimos la autorización de la Liga para que cupiera el contrato de Leo Messi. O sea, era una cosa que... Esto lo habíamos hablado con Jorge y estaba ya todo definido.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami.
I would like to introduce to you your number 10, Inter Miami's number 10, America's number 10, the best number 10 in the world, Lionel Andrés Messi.
Això en directe del Drive Pink Stadium de Miami, 4 minuts i les 3 de la matinada.
a Catalunya. Així estem vivint la presentació de Leo Messi amb el seu nou equip. És un dia històric per al futbol nord-americà.
Ha aparegut Leo Messi vestit amb samarreta blanca, texans, bambes blanques, abraçada amb David Beckham, amb els seus propietaris, fotografia amb la samarreta, el dorsal número 10, samarreta rosa de Leo Messi, la nova samarreta del crack argentí de l'Inter de Miami, focs artificials també, al darrere de la tribuna Jorge Mas, que llueix la samarreta ensenyant-la com en el seu dia ho va fer Leo Messi al Santiago Bernabéu en aquella estampa inoblidable. Messi que regira mirant a cantó i cantó del Drive-In Test.
Bueno, antes que nada quiero dar la gracia a toda la gente de Miami por este recibimiento, este cariño de que llegué acá a la ciudad. La verdad que estoy muy ilusionado, muy feliz de estar acá en Miami, estar con ustedes, de hacernos todo fácil. La verdad que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con las ganas que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo.
Tot i ser lluny de casa, el món del futbol s'ha tornat a rendir a Messi, que aquest any ha guanyat la seva 8a pilota d'or i a més s'ha convertit en el futbolista amb més títols de la història.
Messi!
He tenido tiempo de ver partidos, pero me lo han contado y me han dicho que metió un golazo ya en el último minuto. Nos alegramos y también es bueno para el Barça, porque ha sido un jugador que todo el mundo lo identifica con nuestro club, porque toda su carrera prácticamente la ha tenido en el Barça.
El que sí que tenim pensat i ho vam dir és que hauríem de trobar el moment per fer-li un gran homenatge al barcelonisme, que és el que es mereix.
2023, un any d'inflexió.
L'homenatge a Messi està previst que es faci quan el Barça estreni el nou Camp Nou. Perquè sí, aquest 2023 ha estat un punt d'inflexió en la relació entre el Barça i el millor jugador de la història. De fet, ha estat la constatació que, com amb Sergio Busquets o Jordi Alba, l'argentí no tornarà a vestir mai més la samarreta blaugrana sobre un terreny de joc. Però aquest 2023 el Barça també s'ha acomiadat de casa seva. Un altre punt d'inflexió. El 2023 el Barça ha posat la primera pedra del Camp Nou del futur.
Estem contents perquè va un molt bon ritme. Si no hi ha cap imponderable, tornarem a jugar a l'estadi aquí, tornaran a jugar els nostres jugadors a finals de l'any vinent, no? Del 24. Vol dir que dins d'un any tornarem aquí.
Tan bon punt acaba la temporada i arrenca l'estiu, el Barça comença les obres per aixecar un nou Camp Nou adaptat als temps actuals. L'enderrocament del Vell Estadi enterra sota la runa 66 anys de partits, de títols, de llegendes i de gols. Records que han contribuït a forjar la identitat barcelonista des de mitjans del segle passat.
Supera el primer Ronaldinho, és gairebé a la zona dels tres quarts, és a la frontal, i se'n va de tres, Messi, entra la Messi, retalla el porter Messi, xuta!
I mentre duren les obres per fer el nou Camp Nou, als socis i seguidors del Barça els toca dir adéu a l'estadi on han estat feliços i amb el qual s'han fet grans. I també a totes les llegendes que amb cada sprint, cada xut i cada victòria hi han escrit la història del club amb lletres d'or. I els que l'han explicat a generacions i generacions de barcelonistes des del 1957. Cadascú ha posat els seus records del Camp Nou dins una maleta que ara, durant uns mesos, estarà guardada allà dalt, a Montjuïc. Fins ben aviat.
Molts anys d'història, d'emocions, de passió, de partidassos.
Nits màgiques, tardes de glòria.
Des dels teus túnels o des de la teva gespa o a la graderia, però sempre, sempre des del cor.
És una sensació indescriptible.
L'emoció i la gespa.
Perquè he viscut els millors anys de la meva carrera esportiva en aquest meravellós estadi.
Parecía que la última grada estava al cielo.
La màgia de un espacio donde el fútbol se vive y se siente.
El Camp Nou sempre serà el temple sagrat del barcelonisme. Jo no li diré adéu, perquè tornarà.
Serà el millor estadi del món.
I tant de bo puguem tornar a celebrar amb els nostres oients que ja hi ha un nou Camp Nou preciós i meravellós que també tingui tanta història i on visquem tants bons moments com ha estat en aquest vell Camp Nou.
Tothom des de la cabina de RAC1 a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquesta temporada serà l'estadi del Futbol Club Barcelona.
Es un estadio para nosotros nuevo, difícil situación, pero esperamos que la gente también nos apoye, que vengan, que ayuden al equipo, como lo han hecho desde el primer día que estoy de entrenador, que ha sido una maravilla, y esperamos a la gente que venga y que nos apoye para conseguir los objetivos, que no son otros que ganar títulos.
I el 2023 també ha estat un any difícil a nivell institucional pel Barça. Un any marcat per un ombra, la del cas Enríquez Negreira.
Segons ha avançat la cadena SER, el Barça va pagar 1,4 milions d'euros en 3 anys al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres,
José María Enríquez Negreira. Concretament, els pagaments es van fer del 2016 al 2018,
però van començar anys enrere. La Fiscalia ho investiga, però ara, com un delicte de corrupció entre particulars, després d'una inspecció d'Hisenda que ha detectat irregularitats en la tributació d'aquests 3 exercicis.
El club ho ha admès en un comunicat, però matisa que a l'inici els serveis d'aquest consultor tècnic eren tasques de scouting de jugadors del futbol base.
I que aquesta relació es va ampliar després amb l'elaboració d'informes sobre l'arbitratge, segons el Barça, com una pràctica habitual en els clubs de futbol professional.
Culés, no és casualitat que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
És un cas una mica estrany, una mica enrevessat, molt fosc, i que evidentment genera una ombra gegantina de sospites.
Els pagaments que el Barça hauria fet al número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, van començar l'any 2001, durant el mandat de Joan Gaspar. Això és el que han confirmat fonts de la Junta Directiva de José María Bartomeu a RAC1.
El Marc titula en portada Escàndol. El Barça va pagar 1,4 milions al vicepresident dels àrbitres i a l'editorial el diari defensa que això no hauria de quedar impune pel bé del futbol. L'As titula Barça-gate arbitral sobre una gran fotografia que mostra un àrbitre ensenyant una targeta vermella als despatxos del Camp Nou. En pàgines interiors, el diari fa un repàs les suposades ajudes arbitrals al Barça les dues últimes dècades i conclou que el seu balanç de vermelles, penals i títols és millor que el del Madrid.
La UEFA ja ha començat a investigar Xavi el cas Negreira.
Podria acabar amb sancions pel club blaugrana, la més greu quedar fora de les competicions europees.
Molta atenció, perquè les conclusions a què arriba Hisenda després de la primera investigació a Enríquez Negreira canvia radicalment el relat que ens han volgut vendre des de Madrid. Segons Hisenda, no hi ha proves que els pagaments a Negreira haguessin influït en els resultats dels partits o en les designacions arbitrals.
Joan Laporta presenta el Barça com a víctima del cas Negreira.
Aquest club és el Real Madrid el que ha comparegut. Històricament ha estat considerat l'equip del règim de Torre. Per què? Per la seva proximitat al poder polític, al poder econòmic, al poder esportiu. Clar, que aquest club es personi i alegui que se sent perjudicat esportivament en el període millor de la història del Futbol Club Barcelona, em sembla un exercici de cinisme sense precedents.